10:45, 17:45 a la remissió. El govern balear ha informat que fins principis de desembre s'estarà realitzant a les nostres illes, a Eivissa i Formentera, el tractament aeri contra la processionària. Avui en volem parlar, també parlem de les dades, amb Nana Torres, directora general de Medi Natural i Gestió Forestal de les Illes Balears. Nana Torres, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns avui a la Ràdio Pública de Formentera.
Bon dia i gràcies per ser convidada.
A veure, aquest any heu decidit intervenir sobre 15.000 hectàrees a Eivissa i Formentera amb una doble passada. Això suposa una intervenció, diguem, més profunda o més gran que altres anys? Es manté dins del que és habitual?
Sí, bé, explicar que aquest tractament aeri combinat amb el tractament terrestre se va iniciar l'any 2024 amb un nou contracte que se té previst que finalitzi el 2028. Per tant, són actuacions que durant 5 anys de manera continuada es realitzaran, tant de tractaments aeris, que és el que estan fent en aquesta època de l'any, com de tractaments terrestres, per intentar controlar l'expansió d'aquesta plaga de processionària a les dues illes.
Com es determinen quines són les zones més afectades i prioritàries per a aquest tractament?
Sí, en principi, els anys anteriors, mitjançant trampejos i després també amb vols que poden determinar l'afectació que tenen aquestes superfícies forestals, se determina quines són les zones més afectades. A l'illa de Formentera el que vàrem determinar és que era important fer un tractament a tota la superfície forestal, tant si estava amb un nivell d'afectació molt alt com si encara no hi estava, per intentar controlar aquesta possible expansió de la plaga. Per tant, a l'illa de Formentera se va actuar el 2024 i el 2025 s'està actuant i fins al 2028 a tota la superfície forestal, que són unes 2.900 hectàrees a tota l'illa.
Molt bé, de fet aquí vàrem viure un any amb molta processionària que bé, doncs va causar doncs diversos inconvenients, no, a la població quan sortia a passejar, quan sortia amb els animals, sobretot. Quina ha estat l'evolució d'aquest problema de la processionària a les illes durant els darrers anys?
Sí, el problema de les plagues com la processionària és que no tenen una explosió continua durant tots els anys, perquè hi ha factors, sobretot els climatològics, que són els que els afecta a l'hora de que se produeixi una explosió demogràfica, que se diu en termes de plagues. Per tant, hi ha anys que si les condicions no són bones, aquest tipus d'insecte queda enterrat i no surt, i pot esperar fins a 5 anys a tornar a fer aquesta eclosió, que se pot produir i el que determina és que eclosionin a la vegada diferents generacions d'altres anys. Per tant, si no se fa un tractament continu, que és el que ha passat en els darrers anys, és molt dificultós controlar aquest tipus de plagues. Per tant, insisteix en l'importància de fer aquests tractaments d'una manera continuada durant 4 o 5 anys, això sí que pot fer que s'arribi a controlar l'expansió d'aquesta plaga. Per tant, l'evolució ha estat molt condicionada en aquesta falta de tractaments que se va produir anys endarrere.
Quan van a començar aquests tractaments aeris? Perquè a la nostra illa hem pogut veure des de fa ja un temps, unes quantes setmanes, doncs diversos mitjans aeris passant per aquí, pels nostres cels, però no sabem si es deu a l'inici d'aquesta campanya o una altra cosa.
Sí, bé, les campanyes de tractament aeri tenen una finestra d'actuació molt determinada perquè s'ha d'actuar quan l'oruga està en una fase larvària poc desenvolupada. Això sol coincidir amb aquesta espècie en la processionària en els mesos de novembre i desembre. Enguany, precisament, se va comprovar que aquest estat de la larva era òptim per començar aquest tractament aeri entre el 4 i el 15 de novembre. Se va fer aquesta primera passada que se fa amb helicòpters i que pot ser que els habitants de Formentera hagin vist aquest helicòpter sobrevolant les zones forestals. I després aquest tractament s'ha de repetir amb una segona passada al cap d'aproximadament 15 dies. Sempre les condicions meteorològiques determinen que se pugui volar o no. No es pot fer en dies de pluja ni en dies que faci molt de vent. I ara el que tenim és que s'inici d'aquesta segona passada, se farà entre els 26 i és 5 de desembre, o sigui que pot ser avui mateix ja estiguin vent sobrevolar aquest helicòpter que està fent aquest tractament aeri.
Molt bé, el producte utilitzat és el Bacillus thuringiensis. Què implica l'elecció d'aquest producte en termes de seguretat ambiental, per la salut humana, per la salut animal?
Sí, aquest producte, aquesta varietat dels Bacillus, aquesta varietat Coustaki, és una varietat que està específicament dissenyada per tractar els lepidòpters. Per tant, no afecta a altres poblacions d'insectes, és específica per lepidòpters i, a més, en la fàcia de larva. És un producte homologat amb agricultura ecològica, és un producte que no té efectes nocius per la salut, està comprovat, hi ha diferents estudis que ho demostren, és a dir, que la seguretat a la salut humana està 100% garantida i després també s'afecta o es possible afecta damunt altres insectes que no siguin lepidòpters, tampoc té cap efecte nociu. Per tant, és un producte que podem garantir que no té efectes secundaris ni a la població ni a altres poblacions d'insectes o d'animals.
Un cop realitzat aquest tractament, no sé si es fa alguna mena de seguiment per veure, doncs, bé, entre aquestes mesures no terrestres i aèries, si es fa alguna recollida d'informació sobre com ha anat la campanya, sobre quina eficàcia ha tingut, sobre la reducció efectiva d'aquesta plaga.
Sí, exactament. Per saber quina és l'eficàcia d'aquest tractament, si no se fa un control anual i sempre en les mateixes èpoques i en la mateixa sistemàtica, no seria possible corroborar l'efectivitat d'aquest tipus de tractaments, tant de aeris com dels terrestres, com l'eliminació mecànica que també se fa de lo que són les bosses de processionari. Vos puc dir que, per exemple, els resultats del tractament del 2024 s'han comprovat en el 2025 en la captura de papallones. Les papallones, al final, si la captura ha disminuït, podem assegurar que l'efectivitat del tractament aeri va tenir resultat. L'any 2024 se varen capturar en 1.100 trampes que hi havia col·locades a la illa de Formentera, 8.104 papallones, i el 2025 hem col·locat 1.454 trampes, i hem augmentat aquest esforç de captura, i en canvi només s'han capturat 3.362 papallones. Això representa una minva o un descens de les captures d'un 218%. Això vol dir que el tractament ha estat molt efectiu i ha reduït a un terç el que era la presència d'aquesta plaga a la illa de Formentera en només un any de tractament. O sigui que estan molt contents perquè estan veient que aquest tractament realment té un efecte positiu en el control de la plaga.
D'altra banda, s'esmentava aquest tractament terrestre. Quin tipus de mesures terrestres s'apliquen per erradicar aquesta plaga o disminuir-la?
Les mesures terrestres estan enfocades a tres tipus d'actuacions. Tenim també un tractament amb aquest mateix insecticida, amb aquest producte, que se fa des d'una pulverització des de vehicles, de manera que les zones més properes a les zones urbanes, en els parcs, escoles, se pot actuar directament sobre aquells pins que estan afectats amb el mateix producte i de la mateixa època, el que se fa és aquestes dues pulveritzacions, i després també, a partir dels mesos entre desembre i febrer, aquelles orugues que no han pogut ser eliminades mitjançant aquest tractament, el que fem és una eliminació mecànica o manual de les bosses d'espins. Això se fa bé tallant-les directament o bé també s'utilitza dispars amb escopeta, amb perdigons, que també desfan aquestes bosses i també maten a les orugues. Per tant, tenim aquests dos tractaments. A part d'això, tota la col·locació de les caixes trampes, aquestes caixes trampes de tipus G, que són les que capturen les papallones de les possibles orugues que no han pogut ser eliminades, que després se converteixen en papallones, que és el que he dit, que l'any 2025 varen passar a col·locar 1.454 trampes, i després, dins d'aquesta lluita integral que se fa contra la processionària, també s'afavoreixen els predadors naturals que poden tenir aquest tipus d'insectes, que sobretot són esquiròpters, i el que fem és instal·lar caixes nius per aquests quiròpters o per aus insectívores que també se poden alimentar tant de les papallones com de les erugues, i ara mateix n'hem instal·lat un total de 82 caixes. Tot aquest tipus d'actuacions combinades és el que denominam una lluita integral que fa que actuï damunt aquesta plaga en tota la seva cicle vital, tant quan és papallona com quan és oruga, poden fer actuar per eliminar aquestes dues poblacions, diguem, d'aquest insecte.
D'altra banda, les persones particulars que tenen doncs, pins, pinedes, què haurien de fer? No sé si des del govern balear hi ha algun tipus de campanya de sensibilització, algun tipus de facilitat per poder també doncs, actuar en el seu propi doncs, terç, o si directament amb aquesta actuació aèria i aquesta actuació manual també s'incideix doncs, no?, en les parcel·les de privades, diguem.
Sí, bé, a les parcel·les privades hem de distingir el que estan a nuclis de població o zones urbanes de lo que no ho són. Mm. A les zones urbanes no poden fer aquests tractaments aeris. El que fem és fer, el que he dit abans, aquests tractaments terrestres a les zones perifèriques d'aquestes zones més poblades. El que sí que recomanaria és que en aquells particulars que tenen presència de processionari dins dels seus terrenys, tant poden procedir a l'eliminació manual anant en totes les condicions de seguretat, que vagin ben tapats, d'intentar tallar aquestes bosses i després cremar-les, això és el que se recomana, cremar aquestes bosses de processionari en la branca que els té, o bé també hi ha sistemes de tractaments més localitzats que es diuen endoteràpia, que són uns sistemes que també funcionen, que per aquells particulars que tenen un o dos pins o fins a 10, per exemple, pot ser un tractament molt bo que funciona, el que ja no dèiem que no té sentit aplicar-lo si, per exemple, hi ha una gran superfície, si una persona té 1.000 pins, dir-li que ha de fer un tractament d'endoteràpia, que solen ser molt més costosos econòmicament, tampoc tindria un sentit. Però sí que per aquells espais més reduïts, sí que jo recomanaria també aquest tipus de tractaments, a part d'instal·lar caixes nius, a part d'instal·lar aquestes caixes trampes que també se poden adquirir a moltes tendes especialitzades en aquest tipus de productes fitosanitaris estan disponibles.
Molt bé, en el cas de trobar-nos amb una oruga d'aquest tipus, quines mesures hauríem de prendre? Què hauríem de fer?
Bé, sobretot si els podem destruir, el que hem d'intentar és no tocar-les directament en les mans, perquè tenen aquests pèls urticants que poden produir al·lèrgies importants, reaccions a la pell o a les vies respiratoris. Tampoc trepitjar-les, perquè després, si els trepitjam, podem entrar a casa nostra amb aquests també pèls urticants i provocar que reaccions al·lèrgiques en altres o en els nostres animals. Per tant, si els trobam a terra, el més recomanable és intentar destruir-les amb un mitjà mecànic, amb una pala, amb una aixada, i intentar matar-les, però no directament ni en les mans ni trepitjar-les. I sobretot evitar el contacte amb la gent que té animals de companyia, sobretot cans, si detecten que hi ha orugues a terra, intentant no passejar per aquestes zones perquè són especialment nocives per pescants, els que poden produir reaccions molt fortes. Així que sí que és important evitar passejar els cans en aquestes èpoques i per zones forestals que pugui haver-hi processionari a terra.
Un altre aspecte una mica polèmic d'aquesta campanya de la processionària és la retirada després de tots els elements, avisos plàstics que queden o han quedat a les zones del bosc. No sé si en aquest sentit està clar quan s'han de retirar aquests plàstics, aquests avisos.
Sí, bé, des de totes les trampes que instal·la el Servei de Sanitat Forestal, tenen la seva època d'instal·lació i la seva època de retirada. O sigui, no se deixen, no se deixen en el bosc instal·lades, sinó que només estan col·locades els temps que és necessari per fer aquestes captures. Sí que és vera que si hi ha algun particular que no hagi estat l'administració, hagi instal·lat aquestes trampes i no els retiri, pot ser que hagi aquest efecte de que no estiguin que no estiguin retirades i pugui venir plàstic, però no és una pràctica habitual. Des de l'administració ja vos puc assegurar que així com s'instal·len, quan ha passat l'època de captura de papallones, tornen a ser retirades. Per tant, sí que s'està evitant aquest tipus de possibles afeccions per plàstics o residus d'aquestes bosses.
D'acord, per acabar, deixi'm preguntar-li sobre la gestió forestal, perquè amb les darreres pluges que hem patit aquí a Eivissa i a Formentera, doncs els veïns de la nostra illa i també d'altres indrets del territori espanyol, també arran dels incendis que s'han produït doncs, a la península durant aquests mesos de l'estiu, doncs hi ha una certa preocupació sobre, diuen, l'estat de l'abandonament dels boscos, de les zones rurals, la neteja. No sé si en aquest sentit, des del govern balear, veient també com hi ha fenòmens meteorològics cada cop més extrems, doncs teniu algun tipus de mesura en aquest sentit o esteu prenent algun tipus d'acció per incloure en els plans forestals específiques per a aquests episodis extrems que s'estan produint últimament?
Sí, bé, des del govern balear el que estem intentant, a part d'augmentar la superfície forestal que la pròpia administració pot gestionar, pensant que nosaltres el que fem són grans línies de defensa, carreteres, zones forestals que tenen una continuïtat gran. Això són les línies d'actuació que se fa des del govern balear en el que nosaltres li diem els plans comarcals d'actuació contra incendis forestals, tant sigui reduir el combustible com posar punts d'aigua estratègics perquè si hi ha un incendi s'hi pugui accedir, si fer net camins per poder accedir en cas d'un incendi. Això són les grans línies que fa el govern. A part d'això, el que estan potenciant és ajudes mitjançant subvencions perquè els particulars que tenen terrenys forestals puguin contractar empreses que els ajudin a fer aquestes faixes de defensa i aquesta reducció del combustible vegetal. L'any 2025 s'han dedicat en aquestes subvencions quasi 3 milions d'euros, que ha suposat una intervenció a 400 hectàrees de zones privades, no que hagi fet l'administració, sinó de particulars que han gestionat les seves zones forestals a través d'aquestes subvencions. Per tant, sí que s'està incrementant les actuacions per intentar reduir el perill d'incendis forestals i el risc que pot provocar per zones urbanitzades o inclús per nuclis de població aïllats, però sí que aquesta tasca ha de ser una tasca a la qual s'impliqui tota la societat. No només pot quedar en mans de l'administració, sinó que els propietaris d'aquests terrenys també han de ser conscients de que tenen una corresponsabilitat i que també han de prendre les seves mesures d'autoprotecció. I nosaltres els ajudam tant amb aquestes línies de subvencions com en donar-los una metodologia o com unes guies de com s'han de fer aquest tipus d'actuacions que estan penjades a la pàgina web del govern, del Servei de Gestió Forestal, que són aquestes recomanacions de com s'han d'autoprotegir, quines mesures s'han de prendre, que no han d'utilitzar segons quin mobiliari a les seves terrasses per evitar que un incendi s'hi pugui arribar, com s'ha de gestionar el combustible vegetal o les masses forestals allà on ells hi viuen. Hi ha tota una sèrie de recomanacions i obligacions que també tenen els particulars.
Anna Torres, directora general de Medi Natural i Gestió Forestal de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Igualment. Doncs mira, aprofitant l'entrevista, us deixem amb una cançó, el primer arbre del bosc, que es diu, i és del grup Blaumut.
La finestra, un quadre exacte d'en Magritte. El sofà es mira. Passaven nits com passen.